Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. La primera notícia és que l'agència tributària ha embargat 110.000 euros a Òmnium Cultural. D'aquesta manera ha fet efectiva la multa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades li va imposar per cobrir els interessos de demora per la seva negativa a pagar una primera sanció amb motiu de l'anomenada Giga Enquesta. També és notícia que avui ha sortit al carrer el violador de la Verneda després de 20 anys a la presó. Gregorio Cano, que té menys de 50 anys, va ser condemnat per 15 violacions i 2 intents. Els responsables penitenciaris han alertat que no està rehabilitat i que té un risc elevat de reincidència. Per això, la Fiscalia ha ordenat als Mossos d'Esquadra que el vigilin de manera no invasiva. També oferiran protecció a les víctimes que ho demanin. A l'agenda tenim un debat entre Antoni Bassas i Lídia Heredia, moderats per Òscar Verdagí. Parlaran aquests dos periodistes sobre la situació actual del periodisme, l'encaix i l'enfocament del fet religiós en els mitjans de comunicació i el pes de la cultura en l'entorn periodístic, un acte que es celebrarà el pròxim 14 de maig, dilluns, a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, al carrer Vall d'Uncella 6 de Barcelona. I acabem amb un apunt d'agenda, i és que just ara fa un any que Raimon s'acomiadava dels escenaris amb 12 recitals memorables en el Palau de Música de Barcelona. Es presenta avui, en presència del propi artista de Raimon, un doble CD i un DVD de la transmissió que va fer TV3, que es diu L'últim concert d'en Raimon. Serà a les 12 del migdia al Palau de la Música. Un butlletí que hem començat amb aquesta notícia, i és que l'agència tributària ha embarcat 110.000 euros a Òmnium Cultural per l'anomenada Giga Enquesta. Són les 9 i 2. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10. Continuem la Fórmula Estel i deixem pas a Montserrat Nebrera, que ens presenta l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, soc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 9:45 del matí. Avui parlarem de dona i universitat, un àmbit on la presència de la dona s'ha generalitzat, però on volem saber fins a on ha arribat, en quins àmbits ho ha fet i quines són les raons d'aquesta situació i si es poden millorar. Per parlar-ne, entrevistem avui a Maria Rosa Buixarrais, catedràtica d'universitat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i presidenta del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona el telèfon de l'Esperança. Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. I les nostres tertulianes, la Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Què tal?
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Doctora Carme Riera, professora titular d'Universitat de Barcelona i investigadora. Què tal, Carme? Com estàs?
Hola, molt bé, molt bon dia.
I la doctora Núria Salant, professora a la Universitat Politècnica de Catalunya i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Com estàs?
Molt bé, bon dia, bon dia.
Bueno, Intentem mirar una mica enrere per un moment, no?, i fer una mica d'història. Quan arribem les dones a la universitat? Si que es pugui dir, mira, ja hi ha dones.
Arribem a l'any 1910, justament.
Legalment.
Legalment, això mateix, legalment. És a dir, és quan es permet la matriculació a la universitat de les dones, en aquestes dates. Gràcies a que algunes dones van lluitar perquè això passés, i gràcies també a que algunes dones van ser prou valentes per anar a la universitat, fins i tot disfressades d'home.
Disfressades d'home. És a dir, que es matriculaven com si fossin homes i de sobte deien, ei, aquí estic jo,
això
ho faig
mateix
també com els altres, per tant, poder que comencin
a pensar. Eren molt poquetes al principi, però bueno, les dones que van ser molt valentes per fer tot el procés aquest que altres després han pogut anar continuant.
Anem a mirar des de 1910, si durant aquest temps, si hem anat ràpid, a poc, quantes rectores hi ha ara mateix a les universitats?
Ui, de les universitats espanyoles només hi ha quatre rectores.
Quatre rectores?
D'un
munt, perquè hi ha universitats més que províncies i
sí, que sí, bueno, els rectors són el 93%.
Ah, no està mal.
Per tant, hi ha molt poques rectores a les universitats. Mm-hmm. Justament aquí a Catalunya en tenim una, la rectora de la Universitat Autònoma, però hi ha universitats públiques catalanes que mai han tingut cap rectora.
Hi ha diferència entre universitats públiques i privades? Jo recordo la Ramon Llull, per exemple, que va tenir a Jiménez Salinas.
Sí. Hi ha una diferència, però no és molt notable, perquè ara n'hi ha 4 a les públiques i 7 a les privades. Tampoc és que siguem molt diferents.
Ja, no hi ha gaire diferència. Mm-hmm. Però, clar, aquests no són els únics números, perquè una cosa és els càrrecs de gestió universitària, doncs de representació, i altra, la carrera acadèmica. En l'àmbit de la carrera acadèmica, el màxim grau seria la de catedràtica. Quantes catedràtiques en tenim?
Ui, de catedràtiques, de 100 catedràtics, 20 són dones.
Un 20%. O sigui, una mica millor la representació, bueno, en aquest àmbit de la que seria en el de les rectores, però, en fi...
Sí, clar, perquè per ser rector s'ha de ser catedràtic.
Clar.
I, clar, com que són poques catedràtiques i el procés de tot plegat costa, vull dir, arribar a ser catedràtica, doncs, evidentment, de les poques que hi ha, també poques volen optar a un lideratge d'aquesta mena, que és una responsabilitat molt important.
Sí, segons la universitat, encara més, perquè
sí,
hi ha universitats que són més importants que moltes capitals de província.
Això mateix.
Escolta'm una cosa, però i per què? És a dir, en l'àmbit de la gestió, ja sabem que fa falta haver complert aquest primer requisit, però per arribar a una càtedra, quines són els preus que paguen les dones? Perquè que n'hi hagin tan poques tenint la mateixa vàlua i el mateix talent, que més d'una vegada ho hem posat aquí de manifest. Què passa?
Clar, en primer lloc, s'ha de tenir ganes, il·lusió, ambició, no sé com explicar-ho, però això d'entrada, vull dir, has d'estar molt motivat per poder optar a ser rector d'una universitat. Però, a banda d'això, també has de tenir unes possibilitats de context que t'ho permetin, vull dir, poder conciliar la vida familiar, si vols ser mare, en el cas que es vulgui ser mare, o encara que no siguis mare, també la conciliació personal amb la vida laboral és molt important, i que es donin aquestes condicions de conciliació. També moltes dones, la falta de confiança que tenen en què poden arribar a liderar una universitat, no?
L'autoestima.
Jo crec que sí, que les dones no tenim tanta autoestima com els homes, en aquest cas, no?, en el tema del lideratge. I, evidentment, els lideratges femenins són diferents, al meu entendre, que els masculins. El lideratge femení és més transformacional i en canvi, el masculí no és d'aquesta mena, no? I a banda d'això, doncs, també entra en joc tota la societat, no? I tot el... Una universitat està composada per moltes persones, homes i dones, i justament no hi ha probablement una cultura, a vegades, per poder votar una dona. Poso el cas de la Universitat de Barcelona. Uh-huh. En 3 ocasions hi han hagut 3 dones que van voler arribar a ser rectores i a les 3 ocasions, a la segona volta, van perdre. Vull dir que també és una qüestió de social.
Una cultura
en la que... molt arraigada, on... a vegades per donar el pas final pues es necessita, necessitem de la complicitat dels homes, això està clar. Nosaltres soles, encara que vulguem, soles jo crec que no podem. Necessitem ajuda dels homes, o sigui, que els homes també ens recolzin amb això.
I que també entenguin que és una responsabilitat de tothom que això arribi a un nivell d'una certa igualtat d'oportunitats. Per tant, una cultura més aviat, una visibilitat de la dona com que no pot arribar o no hauria d'arribar amb un valor, per tant, diferent del que seria lideratges de tipus més jeràrquic a la universitat, més masculinitzat, tu creus?
Sí, a banda de jeràrquics hi ha també molts lobbies, molts grups que de pressió que no saps ben bé a què juguen, no? Però bueno, és això, i això costa, vull dir, costa, s'ha de fer un treball en aquest sentit, una dona pues, s'ha de treballar molt aquests lobbies, aquests conjunts de persones que poden ajudar que ella pugui arribar a estar dalt de tot, no?
Lluitar triplement, no? Contra si mateixa, contra l'entorn, una certa cultura i contra el temps, perquè efectivament hi ha moltes coses, molts impediments amb totes aquestes qüestions que abans has esmentat. Des del punt de vista normatiu o legal, sí que és cert que, bueno, hi tenim una legislació que parla de polítiques d'igualtat, d'intentar promocionar aquesta equiparació, d'accés a la igualtat d'oportunitats. A la universitat hi ha polítiques d'igualtat que puguem dir que existeixin i que siguin eficaces?
Sí, en teoria n'hi ha. Que siguin eficaces, això ja ho posaríem més en qüestió, no? Però sí que n'hi ha. Justament hi ha una xarxa d'unitats d'igualtat de gènere que se'n diu Red de Unidad de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, perquè
és llar, no?
A nivell espanyol, no? Massa llarg, sí.
Massa llarg perquè sigui efectiu.
Se suposa que tota la... Això se suposa que totes les universitats espanyoles tenen aquesta unitat d'igualtat. No? Aquesta unitat...
A cada universitat hi,
a cada universitat hi ha una unitat d'igualtat que vetlla justament per aquesta igualtat d'oportunitats entre homes i dones a tots els nivells, a nivell d'estudiants, de professorat, de personal d'administració i serveis. Però, per altra banda, clar, això depèn de qui estigui gestionant els temes. Ah. Això tira més endavant o no tan endavant. Ara, com us deia, com que a l'Autònoma hi ha una rectora dona, per exemple, una mesura que han posat és que l'any de maternitat de les dones pues, no compti després per l'hora de comptabilitzar a nivell d'acreditació els trams de recerca i aquestes qüestions que ens avaluen constantment tant homes com a dones, no?
Clar, perquè aleshores hi ha una desigualtat de base factual, que és que ha estat un any,
i aquell any l'ha perdut, o no ha fet prou publicacions, no, o no ha fet prou feina d'aquesta que ens requereix la universitat.
Molt bé. Doncs, si et sembla, Maria Rosa, podríem obrir els micròfons perquè avui tenim molt material universitari, persones que estan directament implicades en l'àmbit universitari i que alguna vegada també ens han dit la seva, no? La Núria, la Carme, que són directament participen de dues universitats, que també són grans monstres del punt de vista poblacional, i suposo que també pateixen aquest tipus
Tampoc
de...
Tampoc no som tan lletges.
No, un monstre poblacional. Vosaltres sou dos belleses, ja ho saben els nostres oients. Però com ho veieu, això? Perquè hi ha moltes estudiants, no sé si tants, en el cas de la Politècnica, ja hem parlat més d'una vegada, que això és sembla que sigui un no. coto, no?
Les privat. Politècniques tenen el sostre de vidre per sota del 30%, i d'aquí fa anys que no ens movem.
Entre els estudiants?
I entre el professorat.
I entre el professorat.
Tenim uns percentatges que costa molt ha costat molt de moure i no estem aquí, però bueno. Sí. No, jo escoltava a la convidada, i es fereixen les dades. I les dades a nivell d'universitats globals són terribles, però, clar, quan te'n vas a universitats d'àmbit tecotic és que les xifres cauen encara més. Llavors, un 20% de catedràtiques jo ja firmava. Per tant, a les politècniques espanyoles, un 20%. Ja, on s'ha de firmar? Perquè estem a un 8.
Sí, clar, sí.
A un 8. I en el cas d'un estudi que vam fer, del que vaig ser una de les investigadores principals, recollia que la gran majoria en les politècniques espanyoles eren solteres o sense fills. Per tant, el tema de la conciliació no era el motiu. Vull dir, el que sí que et compro és això de la falta de confiança. I és veritat que cal passió, il·lusió, valor i validesa i efectivitat. I tot això les dones ho tenim, però després som tan prim mirades a nosaltres mateixes, que és terrible. I el recolzament dels homes, més que dir que necessitem els homes, a mi m'agradaria pensar que el que necessitem és la seva generositat. Perquè, clar, en el moment que poses una dona, treus un home. Mm-hmm. Clar, vull dir, el nombre de persones que han d'estar dalt són X. I si posem una dona, un home salta. I aleshores és quan et diuen, no, si jo estic a favor de que les dones tinguin representació, però a mi no em toqueu.
Però no al meu lloc.
Clar, a mi no em toqueu. Llavors aquesta manca de generositat, i parlo en general, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha persones excel·lents i companys meravellosos, però es neguen a perdre aquesta quota de poder. I això és el que, per això ens veuen com competidores, perquè són faves comptades. Si han d'haver 20 persones que manen i entren dones, surten homes. El que no es plantegen és que si entren homes, uns altres homes també surten, no? Però no ho veuen com tanta agressió de... Perquè després, ah, clar, és que tu t'has fet fora una dona.
Però mira, la gran transformació que explicava ara la Maria Rosa amb el tema aquest de les polítiques d'igualtat de gènere i la diferència que ja s'està notant a l'autònoma, que allà sí que hi ha una rectora. Aleshores, en el moment que entra una dona com a rectora, aquí ja està ben la transformació, perquè ja comença en el moment que tenen fills, ja el temps és diferent. Sí. Aleshores, ja estem veient un gran canvi. Per tant, seria molt interessant que les diverses universitats, si ja no com a rectora, perquè és veritat que hi ha aquesta falta de confiança, i el tema també de la conciliació, que és molt important, però sí, si més no, més passos endavant cap a ser catedràtiques. Vull dir, clar, hi han d'haver-hi més catedràtiques. Les dones, avui en dia, les universitats estan plenes d'universitàries, dones femenines. Per tant, tenim però en aquests no moments població nivells. Molt preparada.
Però és que s'ha d'anar molt enrere, eh? Clar. Perquè per ser catedràtiques, d'haver liderat projectes de recerca, als homes els hi costa deixar el lideratge dels projectes de recerca. Vull dir, jo me n'adono que és una lluita constant i acabes buscant enemics que dius, val la pena? No sé si val la pena.
Bueno, és que has posat la paraula clar.
Justament és això, buscar-te enemics. El fet de que vulguis intentar aconseguir una cosa, el que fa moltes vegades és que el que et passa és que et concentres una gran quantitat d'enemics, perquè els homes, el que estem dient tota l'estona, no volen deixar la seva quota de poder i entre ells... Són molt amics, això. Sí. Ho hem de recordar.
Els lobbies.
La majoria de lobbies són masculins. I, per tant, aquests són els que, teòricament, haurien de donar suport als nous canvis i al fet de que les dones estiguessin liderant diferents projectes i acaben liderant la universitat des del rectorat.
Clar, però d'aquí la importància, precisament, de plataformes, com això del 50-50 lideratge, sí. Això és molt important, perquè les dones han de poder, si ho volen, poder liderar una llista, no anar a una llista d'algú. Vosaltres a la universitat ho veieu molt, que al clar, final...
L'investigador pues... principal clar. I els altres investigadors.
Exacte.
Sí. Sempre IP...
Som relleno. Som un relleno.
Molt maco.
Sí, però hi ha una cosa, les notes, el rendiment acadèmic de les dones és superior al dels homes. Sí. Les estudiants universitàries tenen més bones notes que els estudiants universitaris. Exacte. Per tant, això ja ens hauria de dir, si resulta que tenen més bones notes, per què després, o sigui, d'un 60% de noies estudiant a la universitat, després es passa a un 30% de professorat dona, no? Clar. Dius,
i a les tecnològiques també, no?
Fixeu-vos que les dades ens diuen que hi ha un 54% de dones que estan cursant estudis de grau, i hi ha més d'un 60% de graduades dones. Sí. Això ens està dient que està sortint, o estan aprovant, o estan llicenciant-se, graduant-se, moltes
menys
dones.
Hi ha
molt menys fracàs entre les dones que entre els homes. Sí. I aquesta és una dada molt important.
Són molt constants.
Clar, després arriba un moment que fem un pas enrere,
però,
que sortim.
No, i després el segon punt és quan, a l'hora de trobar feina, les feines més bones les acabarà trobant un home. I no una dona,
o sigui,
tot i ser la dona...
La quantitat no fa que al final la qualitat es pugui donar.
Ah, exacte.
No necessàriament. Exacte. No necessàriament va lligada.
Pues això és injust, no? Perquè, clar, si dius és que n'hi ha poques, potser sí que és veritat que els projectes els hauria de liderar
un
altre. Quan ja puja tota una massa femenina, competent, amb talent, aleshores...
Hi ha un altre aspecte que no és més difícil de tindre en compte, que són les qualitats o les competències que tenen uns i altres, i les que es demanen al mercat laboral.
Ah.
I amb... determinades empreses del mercat laboral que demanen unes certes competències que es pensa que estan més assolides pels homes que no per les dones. I aquí és on pot fer ballar una
pensa,
mica la història.
Es
pensa perquè és molt difícil de valorar clar. Les competències que tenen els homes i les competències que tenen les dones.
I les que funcionen.
Que aquella empresa necessita. Però, en general, es tendeix a considerar que hi ha unes certes competències que estan millor adquirides pels homes que no per les dones. Les dones tenen més capacitat d'elaborar informes, tenen més capacitat de, si els dones un problema, estar-s'hi hores i hores fins que te'l resolguin. I els homes tenen una mica més de capacitat com intuïtiva, com de fer les coses sense haver de repetir-les tantes vegades. Això ens ha passat personalment en els diferents grups que porto. Resulta molt més fàcil que un noi et tregui un problema que no que una dona te la tregui. Ara, a la llarga, te l'acaben traient més dones perquè dediquen més temps.
Clar.
I això és el que no volen les empreses, perdre molt de temps. Sinó que volen... I tal com estem en els moments en què estem avui en dia, volen rapidesa. Les dones requereixen a vegades una mica més de temps per trobar certes solucions, perquè ho volen fer perfecte moltes vegades.
Sí, aquí ve la perfecció. És això.
Ara
es diu la paraula màgica. Busca la perfecció, busca l'excel·lència.
No volen entregar una cosa fins que no està ben perfecta. En canvi, l'home... a la que ho té un 50 o un 60% ja, i diu, ah, ja en tinc prou, ja està bé. I l'agafem justament per aquesta rapidesa, és per la que moltes empreses l'acaben agafant.
Ho veus amb els apunts,
sí.
O amb els treballs que lliuren, o amb els exàmens.
Exacte.
Els exàmens de les noies es poden llegir, i els dels nois has de fer
un exercici de jeroglífic
abans,
clar,
perquè t'ha estat aixecat, tant se val, i diu, la informació està aquí, i és veritat. L'has d'estria, però està... Sí.
No, és cert.
Sí que en general,
eh? Diguem que quan agafes un examen pots dir perfectament si és d'una noia o és d'un noi. Després mires el nom i dius sí, exacte.
És veritat, eh?
Sí, molt poques vegades.
Per tant, estem en un context una mica hostil, podríem dir, no? Com a mínim, no massa favorable que la cosa... canvi. És competitiu aquesta manera que poder la dona no treballaria.
Diguem que tenim una inèrcia. Uh-huh. Que tenim una inèrcia que costa. Ella ha dit una cosa que és el tema del suport. De que les dones, a l'autònoma, per exemple, o a les universitats públiques que havien concorregut a rectora i que havien perdut en segona volta. Uh-huh. Això és una dada que ha quedat així com subtil, però és terrible. Uh-huh. Que això vol dir que ni les dones ni els homes no votem les dones. Perquè ella està parlant en universitats on, en global, hi ha 50% de dones. A les universitats espanyoles
sí.
Hi ha aproximadament un 50% de dones. A totes, tret a les politècniques i les privades. Perquè aquest estudi...
Sí.
Llavors, en una universitat pública on hi ha un 50% de dones, que una dona que estigui opositant a un càrrec de rectora perdi en segona volta vol dir que no ha tingut el suport ni dels homes ni de les dones. Llavors, les dones lluiten moltes vegades contra el vot en blanc. Vull dir, úniques candidates. Jo he viscut la primera dona directora d'una escola d'enginyeria superior. A Terrassa va lluitar, única candidata, contra el vot en blanc.
I va perdre.
No. Ah. No. El seu enemic...
Perquè el vot en blanc hagués estat. Preferimos la nada.
No, va guanyar, però el seu, el seu opositor va ser el vot en blanc. Això, vamos, és que...
És demolidor.
Sí.
Clar. I vol dir, per tant, que no tenim la nostra pròpia complicitat. Clar, és molt dir. Vol dir que entre nosaltres hi ha també una competència...
En el meu cas, que som més oriental, no és tan lamentable, no? Però...
Que entre nosaltres tampoc ens
donem suport.
Ens ajudem unes a les altres.
Caldria veure per què no ens donem suport.
Sí.
Si és perquè no considerem que aquella dona ho pot fer igual de bé que un home o més...
Bueno, que això seria absolutament legítim.
És normal. O bé si és perquè no volem veure una dona perquè per raons X que no...
Per aquesta cultura social que arrosseguem.
Bueno, al final és un autosabotatge, ni que sigui col·lectiu.
Sí. És que és l'autosabotatge del que sempre parlem, de la falta de confiança, que moltes vegades et ve donat sense voler de casa, internament. Aleshores, clar, si dins de casa teva tampoc confien en tu, entre cometes,
sí.
I tu crescut...
Per aquella funció...
Exacte. Has crescut d'aquesta manera, en el moment de fer el pas final, doncs clar, autosabotatge. I aleshores, si tu mateixa et fas autosabotatge, com la resta de la gent s'apuntarà a la teva llista o finalment et votarà? Clar.
Fa pocs dies a La Vanguardia sortia un article el diumenge sobre un programa de mentories que fem a la Politècnica, l'Induem.
Sí.
I clar, nosaltres el que fem aquí és, intentem, les noies que s'apunten, de dir, quan sortis d'aquí, que ningú et bufi. Que tu facis el que vulguis fer.
Sí.
I si és que una cosa no la facis perquè no la vols fer, cap problema. Però que ni et sàpiga greu que et donin una empenta. Que ni et sàpiga greu un obstacle. Davant d'un obstacle, l'única cosa que pots fer és fer un pas enrere, però no per retirar-te, sinó per agafar embranzida.
Per vorejar la
muntanya. Sí, per agafar més força.
Està, i llavors més forta. I això, l'empoderament, és necessari no per fer dones ferotges, sinó per fer dones confiades en elles mateixes. I dones que no els sàpiga greu ser corporativistes amb les seves pròpies companyes. Vull dir, generar aquesta mena de sentiment d'equip.
De sumar veus. És que realment, quantes més veus siguem donant el mateix missatge i anant en la mateixa direcció, és que és la manera. Fent xarxa i fent lobby també entre nosaltres.
És que moltes vegades el que veiem és que això no ens agrada dels homes. Aquesta manera d'actuar no ens agrada. Per tant, nosaltres no la utilitzarem. I aquí, evidentment, està molt bé, és molt bonic, però és un error, perquè si no utilitzem les seves mateixes eines és molt difícil que puguem lluitar amb igualtat de condicions.
I sobretot sabent què significa incorporar aquest talent femení sí. al conjunt de la societat.
Exacte.
Com a responsabilitat de tothom. És a dir, el que dèiem abans, no? Que d'alguna manera és un valor per sí. tothom. I que sabotejant i que sigui des dels homes o les pròpies dones aquest accés, significa que perdem com a societat.
Clar, això ha de començar des de ben petits, perquè nosaltres ens trobem, la meva facultat, la Facultat d'Educació, és una facultat que bàsicament té un 90% de dones i pocs Clar. Nois a classe. Per exemple, tinc una classe que són 40 noies i 3 nois, però justament els que participen moltes vegades són ells. O sigui, ells són els que si fas alguna pregunta, si fas algun comentari fora de lloc, ells et diuen...
Perquè a l'escola...
Per què ells parlen i elles no?
Perquè això des de les escoles ja s'ha anat treballant, clar, sí. perquè quan es fan preguntes obertes, els professors les dades surten, això ho diuen. Quan es fa una pregunta en obert, qui contesta? Els nois, però és que normalment quan les fan ja es dirigeixen als nois. I en canvi les noies, callem.
Però per què quan són petites ja comencen a callar? Perquè teòricament tenen els mateixos arguments, tenen el mateix coneixement per poder ser capaços de contestar una pregunta. Quan estem parlant de quan són petits, quan tenen 10, 12, 15 anys,
per la cultura,
si els hi preguntes amb una noia o un noi, per què el noi et contesta abans que la noia, o perquè té més arguments, o perquè es creu que té més arguments.
Aquesta rapidesa, dic alguna cosa que no sigui veritat.
Exacte.
Que suena la flauta, ja està.
No els hi sap greu dit.
No els hi sap greu que si convé quedin en ridícul, però ells ja han dit alguna cosa, ja han dit la seva.
Quan fem votacions així per mòbil, amb Kahoot o tal, llavors això les dades canvien.
Clar.
Perquè l'anonimat és diferent.
D'alguna manera preserva la persona, no se sent vulnerable.
Clar, l'excel·lència que dèiem abans, doncs la noia, si sap que no ho pot fer bé, ja no diu res.
És el sentiment de ridícul.
I també els propis professors, o sigui, la nena per què deixa de parlar quan és molt petita? Perquè sense voler el propi professor o professora estem arrossegant aquesta cultura. Que no ens adrecem tant.
I perquè se'ls hi ha dit, ai, les nenes que fiquen la pota, no sé què... Escolta, bé.
I els nens que fiquen la pota, el mateix.
Però és com si això fos una cosa que...
Que no ens podem permetre perquè hem de donar una imatge per tal...
Aquest perfeccionisme, no?
Maria Rosa, tu que ets catedràtica i dius que només les catedràtiques poden ser rectores, arribarà algun dia que et presentaràs a rectora o no?
Ui, això és molt, molt difícil de pensar i de fer, eh? Vull dir, ja no només veure que ho pots fer, en el meu cas ho podria fer, el que passa que és això, com s'ha de comptar amb tants elements i tantes variables que bufin a favor teu, és molt complicat.
A més, en una universitat
d'aquesta dimensió.
I en aquest moment, amb aquesta crisi tan forta que hi ha de tot plegat. No?
Clar.
És així, eh? És així.
Nosaltres no hem tingut mai una rectora.
Eh?
A la Politécnica
de Catalunya
no hem tingut mai una rectora. I hem tingut equips de govern que no eren paritaris. Clar. Ara els darrers s'ho han mirat una mica, però hem tingut equips que no eren paritaris. No,
darrerament, els equips rectorals sí que són paritaris. Sí, evidentment, al capdavant hi ha un home, però sí que...
En el nostre, no massa.
Bueno, però diguem que en línies generals tendeixen a ser paritaris. Sí.
Bueno, i a més hi ha una part que ve determinada una mica per la pròpia legislació, és a dir, que pica se n'han...
Home, és més difícil trobar dones que no trobaria més, perquè ja el percentatge que hi ha dintre de la facultat, dintre de les diferents facultats, és menor.
Sí, és així. Bueno, se'ns acaba el temps. Aquest programa té el problema...
Sempre va molt ràpid, això.
El temps, Maria Rosa, se'ns acaba. Hem estat encantades de tenir-te aquí i de sentir-te i una mica de reflexionar sobre aquest tema, que és capital, tota l'educació en general ho és, i el tema de la universitat també. Ens despedim també de la Núria Salán, de la Carme Riera, de la Mireia del Pozo. Moltes gràcies per haver vingut. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí hem arribat amb el programa Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, a les 9 del matí, ja sabeu, aquí, a Plusvàlua Dones, Ràdio Estel.